A l'estat, 7 de cada 10 infants pateixen algun tipus d'assetjament escolar. No és cap joc.
No callis, ningú és més que l'altre.
Ni té dret a humiliar-te o a fer-te mal.
Si et fan sentir petit.
A poca cosa, no et callis. Tu també ets important.
Si veus una injustícia, actua.
Demanar ajuda no és deletar.
No en siguis còmplice.
Som iguals.
Tenim dret a créixer sent feliços.
Ens hem de cuidar, estimar
i donar suport els uns als altres.
Contra l'assetjament escolar, no et callis. Rompa el silenci. Estem aquí per ajudar-te.
El primer dijous de novembre de cada any se celebra el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar. Per això el Consell de Formentera ha llançat aquest vídeo que acabem d'escoltar per conscienciar infants i joves de la importància de no assetjar cap company, denunciar els fets si en veiem algú que assetja un altre o cercar ajuda si l'estan assetjant. I tancava aquest vídeo després de la intervenció dels joves i boixos de Formentera, doncs la policia tutora de Formentera, que és una Pilar de Viu, que avui doncs, ha trobat a bé acompanyar-nos. Pilar, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Bon dia, gràcies a tu.
Què és l'assetjament?
Bé, l'assetjament escolar és una forma de maltrat, bé, psicològic, verbal o físic, que es produeix molt important entre els estudiants. Són aquestes característiques que es produeixen dins l'escola, entre els estudiants, quan un o diverses alumnes produeixen aquest tipus de maltrat a un o diverses alumnes. És a dir, que s'ha de produir en l'entorn escolar, que això quedi molt clar. I una altra de les característiques és que s'ha de produir de forma reiterada a la llarg del temps. És a dir, no és...
No és un fet puntual.
Exacte.
És una cosa sistemàtica.
Sí, que es produeix de forma contínua, cada dia, i d'aquesta manera és una progressió aquest assetjament, que comença en horrors i acaba... Pues, com...
si fem una mica de memòria, jo crec que amb la definició que has fet, és possible que les persones adultes que estem escoltant ara mateix hagin pensat, ostres, doncs potser quan era infant jo vaig veure alguna cosa, o inclús vaig participar, o vaig ser una víctima o alguna cosa. Vull dir, realment és un fet... que tots podem tenir més o menys present a les nostres vides.
Sí, abans jo crec que no érem conscients d'aquest tipus de violència, però de cada vegada, gràcies a Déu, estem ajudant a les víctimes i a les agressors, perquè hem de pensar que no només víctima és víctima, sinó també és agressor. I som més conscients de que aquest tipus de violència té greus conseqüències i hem d'actuar. No podem habituar-nos a aquest tipus de violència. I a més, tenim que tenir en compte que nosaltres, quan érem més petits, no hi havia les xarxes socials, no hi havia internet, no hi havia aquest volum. I ara l'assetjament escolar està continuat amb el ciberbullying. Que el ciberbullying és un tipus d'assetjament escolar que es produeix 24 hores. L'assetjament escolar es produeix, com he dit abans, només a l'escola. Ciberbullying és 24 hores en el dia, a través de WhatsApp, xarxes socials, Facebook, bé, un té de xarxes socials que és...
És una segona part, una continuació, que a més, doncs això és, pot ser permanent, pràcticament.
Sí. Contínuament. És que, clar, és que de cada vegada els nens petits tenen el telèfon o el mòbil i estan introduint-se a un món que no coneixen i no saben usar el telèfon mòbil. I així donen peu a que ells puguin actuar d'aquesta manera. I és molt important ensenyar als nens com usar el telèfon mòbil i una de les coses que jo li dic és que el que escriviu en el WhatsApp o a les xarxes socials ho diríeu davant dels altres? Tindríeu el valor de dir-li el que escriviu a davant i es queden com aturats. No ho pensen, però no és que tinguin culpa, és que no saben. I nosaltres els tenim que ensenyar.
Has fet esmena a un tema, diu, és que al final aquí pateixen tots, vull dir, la víctima, òbviament, però també l'agressor, la família de la víctima, però també la família de l'agressor. Vull dir, realment l'assetjament genera molt de dolor a totes bandes.
Exacte. Mireu, quan jo vaig a les xerrades i les expliquen als alumnes, sempre els dic quins són els implicats. Està la víctima, que és el que pateix l'assetjament escolar, l'agressor o agressors, que ja ho he dit, que podien ser diverses, que són els que exerceixen aquest tipus d'assetjament, i després estan els col·laboradors, que són bé els que participen i ajuden a l'agressor, o bé també aquells que no ajuden. Per tant, tots som còmplices d'aquest assetjament escolar, bé perquè ajudes a l'agressor o bé perquè dones esquena a la víctima. Per tant, tots som implicats, tot l'entorn escolar és implicat. I, per tant, el que intentem conscienciar a tots és que quan veiem aquest tipus d'assetjament escolar no és, com diuen, no quiero decir nada porque si no me van a llamar chivato.
Ah, això, chivato. Val?
Exacte. I això és el que fèiem abans, no? Entro, sí, saps sí, que deia, sí. No, és que jo passo perquè si no me van a decir que soy un chivato. És tot el contrari i, de fet, intentem ser empàtics quan fem aquest tipus de xerrades, intentem posar a la figura de la víctima i pensant, bé, que m'agradaria jo com a víctima que m'ajudessin els altres, com m'agradaria, no? Pues que ho diguin, per això lo de rompre el silenci, perquè ho diguin els professors, si no tens confiança, pues dir-li al director, a un pare, a un amic, qualsevol persona pot ajudar. I d'aquesta manera pues, poder ajudar l'agressor, és el que dèiem abans. L'agressor no vol dir que l'agressor sigui dolent, no m'ho veurà, potser l'agressor està patint qualcuna, jo crec que potser està patint qualcun assetjament a casa seva, o potser no està bé a casa seva, o potser és que poden ser per mil coses, eh? No vol dir que l'agressor sigui així perquè està patint un assetjament, sinó per moltes coses que li pot estar passant, una separació mateix.
Clar.
Una autoestima baixa. I el que fa és que l'agressor assumeix un tipus de poder contra la víctima quan ha vist que ell se sent com a més important contra l'altra persona, comença a exercir aquest poder i de cada vegada més la víctima, pues, de trobar-se normal, es fa petita, 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 i l'agressor més gran, més gran, més gran, més gran. Diguéssim que seria com el líder, no? del grupet. I els altres, pues, o col·laboren o callen. I el que intentem fer és que ho diguin, que de fet estem aconseguint que de cada vegada els alumnes venguin i ho diguin. O en l'equip directiu, o jo en el carrer, quan me veuen a l'institut. I inclús quan fem aquest tipus de xerrades es nota molt qui està patint assetjament escolar. Se nota, aquestes xerrades són molt bones perquè quan les fem se nota quan parlem, quan una persona s'acollibeix o diu jo crec que m'està passant això. És molt bo fer aquestes xerrades.
Quines preguntes et fan en aquestes xerrades?
Més bé, te diria que més bé que preguntes, m'expliquen. No me fan tantes preguntes. Ho tenen molt clar. Ja fa anys que estic fent aquestes xerrades i ells ja saben que és un assetjament escolar que va acompanyat d'un ciberbullying, qui són els participants, i l'únic que me demanen que pugui dir-te és si m'insulten, és un assetjament escolar, però això li remarc moltíssim que no, que un assetjament escolar és quan se produeix de forma reiterada a la llarg del temps. No és avui, pues, tonto. I no, clar, això no, val? O sigui, és algo... De cada vegada ho tenen més clar. El problema és que, clar, quan no saben usar el telèfon mòbil, en la xerrada ho entenen, però després, quan usen el telèfon mòbil no hi ha un control i és aquí on s'ha perd.
Incideixes molt amb això, no saben usar el telèfon mòbil, a què et refereixes?
Que no sabem ni usar nosaltres.
Ja. Yeah.
O sigui que, com podem pretendre que ells ho sàpiguen usar si no ho sabem usar ni nosaltres, no? És que no saben. Jo crec que els pares donen massa llibertat en els nens a usar el telèfon mòbil. Tenim que ser més conscients que internet és un món en el que es produeixen molt de delictes. Mira, i ara que estic aquí m'agradaria explicar-lo. Els delictes, com són per exemple el grooming, Es grooming es tracta de quan una persona major es fa passar per una persona petita, val? I intenta pues, fer una amistat amb aquest noi, amb aquest nin, nina, que sigui. I, clar, una persona adulta, que és el que li dic jo sempre a ells, una persona adulta té una experiència i anant per davant de vosaltres. Ja sabem com comportar-nos davant vosaltres, sabem el que vos agrada. Per tant, anem una passa per davant. I el grooming el que fa és això, que la persona que intenta cautelar en el nino o la nina se fa passar per un nin petit i a grans ciutats ha arribat a passar que queden i es produeix, pues, imagineu-vos, un delicte, tipus una violència, i tot això va acompanyat d'amenaces. Quan li diguis a ton pare o a ta mare, pues...
Clar. Llavors entra ja la víctima a sobre, se sent, el que exerceix grooming la fa sentir culpable perquè segueixi persistint amb aquests contactes i encobrint-lo, no?
Perquè es calli.
En els casos que has abordat tu a Formentera d'assetjament, de què estem parlant? O sigui, són infants petits, institut, escola... més o menys, quina és la casuística habitual?
Mireu, jo quan vaig començar a policia tutor, vaig començar per l'institut. I tenien entre 12 i 13, però ha augmentat a 14 o 15 per tema de ciberbullying. I he arribat ara mateix a anar a les escoles. Per això que aquest vídeo hi ha tant de nins com adolescents. Perquè aquesta figura el que vol fer entendre és que l'assetjament escolar no té edat. Vull dir, des de ben petit està començant, ja se comença a notar a partir de 6-7 anys i ja cap amunt, cap a 17-18.
Com s'aborda un cas d'assetjament escolar?
Bé, depèn de com arribi la comunicació. Si això passa a l'escola i l'equip directiu es dona compte de que això passa allà, se fa un protocol. Les escoles tenen un protocol que s'avalora, o sigui, fan una avaluació del cas, assignen a una persona a cada un, a l'agressor i a la víctima. Fan reunions amb els pares.
Una persona, vols dir un professor o una professora?
Sí, perdona, sí. El professorat, sempre se tracta de professorat, on aquestes persones, l'agressor i la víctima, poden parlar amb aquest equip docent. Fan l'avaluació, fan unes estadístiques i surt resultat positiu o resultat negatiu.
De si hi ha assetjament o no?
Exacte, sí. Però normalment quan se tracta d'un assetjament escolar se nota i de tot d'una surt positiu. Hi ha diferents nivells, pues, de més lleu a més greu, però sí, detecta.
I en quin punt intervé la policia tutora?
Bé, si l'equip docent no ho arregla, o sigui, no pot, que normalment ho arreglen, jo el que faig, que m'encanta, és fer una mediació. Faig mediacions entre els implicats, entre l'agressor i la víctima, que me funciona moltíssim. És un mètode que estic usant, i és enfrontar les dues parts i anar per tons parlant, perquè a vegades l'assetjament escolar pot venir d'una tonteria de ben petit, el que passa que no s'ha anat tractant i se fa una bolla, no?
I 5 anys més tard surt el tema.
Sí, però això també no es passa als adults. A vegades ha hagut algo allà que no s'ha tractat i s'ha generat com a una distància que tot ve d'una cosa que va passar. Pues també passa entre adolescents, a lo millor, no? que m'agrada aquesta lot, que m'agrada aquesta nina, pues tu t'has anat també, jo t'has anat... Pues això comença així i avança. Avancen els temps. I a vegades només tractant-los i parlant entre ells i que es diguin el que ha passat o que senten, que pensen de l'altra persona, a vegades pues, arregla bastant. També t'he dit que hi ha vegades que són caràcters totalment diferents i que no s'aduen. Però el que fem, el que volem, és que hi hagi un respecte. O sigui, el manco, quan el veieu, hola i adeu. No fa falta tenir una missa, sempre ho remarcam.
No,
no tots teniu que ser amics, podeu ser companys. I que hi hagi respecte. Però l'assetjament escolar és algo molt important que han de tractar i ensenyar als alumnes que és inadmissible i que això se pot arreglar. Però si deixem passar que aquesta persona pateixi violència o que l'agressor exerceixi aquesta violència, el que permetem és que aquest nen de major continuarà aquesta actitud i la víctima serà una persona que no tindrà seguretat en si mateixa, no tindrà confiança, inclús poden parlar de suïcidi.
Coneixem casos, de fet, en àmbit estatal hem llegit doncs, i s'han documentat casos de que han arribat a aquest extrem. Per això suposo que el més que és fonamental agafar-ho quan abans millor.
Exacte, sí, sí. De fet, les xerrades de l'assetjament escolar les començàvem en quint.
Amb 10 anys, de fet, no?
Sí, i ara farem la prova de començar-la a tercer i quart, a modo infantil. Però que sàpiguen que ha d'haver un respecte i que aquesta falta de respecte poden augmentar i que és pitjor.
Els que tenim els fills petits, això de... No, és que no vull que em diguin xivato, això ho hem sentit més d'una vegada, no? Abans ho subratllaves també, no? Que al final, igual que en el món dels adults, per denunciar una injustícia s'ha de tenir una certa valentia, també.
Sí, però li s'expliquen les conseqüències que se poden patir. Perquè, clar, és que si li s'ha d'explicar, no és un xivato. I a més, jo li dic, si anau a l'equip directiu o jo o un pare, és que ningú té l'obligació de dir que en Joan m'ha vengut a dir-me això. O sigui, no s'ha de sobre, no fa falta. A vegades me diuen, ja, perquè si m'ho van parlant amb tu, pues, mira, teniu el meu telèfon de policia tutor, me podeu enviar un WhatsApp i me deus, necessitem parlar amb tu. O, mira, que aquesta alumna de tercer o de quart o de quin, del que sigui, està patint assetjament escolar. Amb això ja m'abasta, que jo ja començaré a treballar.
Això és així? O sigui, l'alumnat, la gent jove de Formentera, té el teu WhatsApp?
Sí, sí, sí. A mi m'agradaria que l'usessin més, eh? Però també entenc que la millor policia tutor és una figura que retura, però intento donar tota la confiança. De fet, la diferència que estic notant de quan vaig començar ara és grossa. Estic supercontenta, estic molt més a prop de joves. Ara vaig pel carrer i em diuen, Pilar, ja me'l coneixen, soc una més. Estic supercontenta de treballar amb ells. Jo m'encanta treballar amb les nines i adolescents.
Perquè et passa que a vegades aquests casos d'assetjament arriben no pel centre escolar, sinó directament pels boixos o pels joves?
Vols dir que si m'ho venen a dir-me pel carrer? Sí. Sí, sí, sí. De fet, la majoria ha estat així.
I com actues, llavors? Directament? Et posen en contacte amb els pares, amb els centres? Com va?
No, primer li dic en el centre, perquè ells comencin el protocol, que comencin a avaluar i mirin. Perquè, clar, ells coneixen més la classe, el tutor tenen un cert tracte en la classe. Han de dir que els nens no s'aporten igual dins l'escola que a vegades fora. Val? Per tant, s'ha de valorar quin comportament estan tenint dins l'escola. A vegades també passa que una víctima... O sigui, quan xerrem d'assetjament escolar estem parlant d'un agressor grosso i d'una víctima. Però sí que passa a vegades que tots dos són un agressor i tots dos són una víctima.
Ah, sí?
Sí, a vegades passa que se discuteixen entre ells i tot... Vull dir... Tots dos són víctimes, tots dos són agressors, tots dos agriden i tots dos roben aquest tipus d'assetjament. I també n'hi ha que col·laboren. Pega-li, no? Mira de pegar-li o insulta'l. Augmenten. Mm. Això és el que intentem.
Els palmeros,
sí,
no?
Sí. Sí, sí, sí. Després, lo típic, no? T'espero a les dos en la calle.
Ah, sí.
Sí, que això pareix que ha augmentat. Ha augmentat i tindran que fer vigilància a les dues a fora. Mm. Sí, això de cada vegada augmenta. També podem parlar que hi ha diferents tipus de bullying, que no ho hem dit. Està el físic, no? Que són pegar, empènyer, cos, potades. Després està el social, que és quan...
Fas el buit, no?
Exacte, que això fa molt de mal. Perquè, clar, la víctima se comença a demanar però per què, que estic fent, no entenc què passa, de caure malament a tothom. I això crea una inseguretat bestial dins la persona. I lo dolent de tot això és que la víctima no parla, no ho diu per vergonya. Això és el problema. Per això dèiem que són molt importants les altres persones, perquè la víctima no parla. És molt típic que la víctima no digui res per vergonya, no li diuen els pares, per preocupació... Ell considera que ella és culpable. A vegades ho compara un poc com a violència de gènere, no? És un poc igual. Doncs pues és així. La víctima se fa petita i l'agressor se fa gros. I per això no ho han de permetre.
La víctima és dos vegades víctima, perquè rebla l'assetjament i a sobre perquè s'autoinculpa.
Claro, perquè creu que és vera el que li està dient l'agressor. Que no serveix per a nada, que nadie te quiere... I el millor s'agressor és el que va dient a tothom, déjalo, este no vayas, que míralo com va. És molt dur, és cruel, eh? Si recordàvem quan érem petits, els motes, per exemple, els motes, cada dia sí. motes. I també hem d'entendre que ni els petits tenen preocupacions a casa seva. Vull dir, puc parlar d'una separació, doncs està preocupat per el que li vendrà, no? Uns pares que se separaran. Però si a més te'n vas a l'escola i tens aquest tipus d'agressions, és molt difícil. Per això hem de observar molt com ve, no? Com ve els nostres fills de l'escola. Què passa, no? Què li està passant? Hem de parlar molt amb ells. I què te passa? Com te va amb aquesta persona? I sobretot que quan tenim, que creiem que el nostre fill està patint un assetjament escolar, pues li hauríem de dir a l'escola, miri, jo crec que el meu fill darrerament està com a més nerviós, bota de tot d'una, crida, mireu a veure què passa.
Observar bé.
Claro.
L'altre dia estàvem xerrant amb en Paco Pérez, el psicòleg, i deia, no, és que... És important això, sondejar el fill, no? De com està? Està, diu, és que a vegades no em diu res el fill. Diu, ja, però tu li expliques el que et passa a tu durant el dia? Això també és important.
És vera. Totalment vera, sí. Sí, sí, li hem d'explicar com nosaltres hem passat els dies. És una manera de començar. Jo m'encanta. Jo ho faig, de fet, ho practico, perquè me vaig donar compte que me passava això. Bien. Bueno, pues te diré lo que jo he fet perquè... I funciona, sí que és vera.
Avui els hi podes explicar que has vengut a la ràdio. Què tal?
Sí. Una cosa molt important sí. que no hem dit, i és que això es pot denunciar. Val? O sigui, quan hi ha un assetjament escolar, s'ha de denunciar. Bé, podem anar a la Guàrdia Civil. Jo normalment, quan hi ha hagut casos d'assetjament escolar, s'ha acompanyat a la Guàrdia Civil.
Clar, perquè hem tractat molts temes de prevenció, de mediació, però s'arriba al punt de la denúncia també a vegades. En quin punt és denunciable?
Bueno, en el moment que ja saben que és un assetjament escolar, se pot denunciar. Sí que és vera que aquí a Formentera moltes persones no es coneixen. I dono com a reparo, no? Anar a denunciar. Però crec que és important denunciar i no vol dir que vagi en contra d'aquesta persona, sinó simplement fer-lo tenint coneixement de que aquesta persona està sent víctima i que les forces i coses de seguretat sàpiguen que això està passant. I ja en base a això, actuar i amb aquestes persones, o quan hi hagi si tornava una agressió o el que sigui, poder tenir coneixement que això passa.
Clar, conèixer els precedents, clar.
Clar. Sí, que ho tenim que saber, però nosaltres estem en el carrer.
A més, hi ha una particularitat a Formentera, que així com en altres indrets, doncs, a Eivissa mateix, te'n pots anar a un altre institut, o el que sigui, aquí no, aquí hi ha un sol institut, vull dir, no hi ha sortida.
Això sí. Moltes víctimes ho pensen, bé, doncs me canvi d'escola. Però jo no ho aconsell. No aconsell ni canviar l'agressor ni canviar la víctima, perquè anem a preguntar-nos per què està passant això. Trobes que canviarà l'escola? Vull dir, sí que és vera que potser són han de valorar quina és la causa de per què aquest assetjament escolar. Val? No, com ho explic? No és bo canviar una víctima d'institut. Per què? Per què l'han de canviar? Perquè no canviem amb l'agressor? O més bé, per què no treballem amb l'agressor? Què li passa? Anem a veure què està passant. No només han de treballar la víctima. Clar que la víctima, jo aconsell que ha d'anar a un psicòleg i fent tot aquest trauma que ha hagut.
I l'agressor?
Clar, l'agressor no el podem deixar. L'agressor han de valorar a veure què t'està passant, per què estàs actuant així. A vegades els nens aprenen per observació, no vull dir que per els pares, sinó perquè tenen com a referent un amic de fora que és molt més major i ja està, se queden amb aquella figura i actuen en base a aquella figura. Per tant, han d'estudiar també els agressors.
Pilar, com es poden posar en contacte amb tu, si algú...
Pues dones el número de telèfon.
Dispara.
607-500-212. Repeteix, 607-500-212. Això és el meu número de telèfon de policia tutor. Que, per favor, que se posin en contacte amb jo via WhatsApp o com a telefonin, sense cap problema, no només amb el tema d'assetjament escolar, sinó amb qualsevol problema que puguin pensar que tenen els seus fills o els alumnes mateixos, com em puguin telefonar. També el tema de drogues també m'ha funcionat molt, amb els temes de prevenció.
Mira, una mare que ens fa aquesta reflexió, diu, penso que està molt bé treballar amb els infants, però crec que no depèn d'ells tota la responsabilitat de les seves conductes. No estaria de més treballar també amb els pares, ja que els nens actuen i parlen com el que veuen o escolten a casa.
Mira, m'encanta aquesta reflexió i vos diria una cosa, m'encantaria treballar amb els pares, perquè trob que no arriba a ser tan efectiva la meva feina perquè m'ha faltat aquesta part, els pares. I m'encantaria treballar amb ells. I no sé si a través de tu me puc aprofitar, però que diguin, que me donin idees, perquè és que jo m'agradaria fer uns tallers, unes xerrades amb els pares i poder-los arribar a tota aquesta informació que jo m'estic alimentant de tot aquest trajecte que estic fent i que se pugui ajudar a prevenir com a actuar en aquests casos que estan patint i donant-los tota aquesta informació que jo pugui tenir i començar a fer feina, perquè té moltes idees, com per exemple lo dels controls parentals, els delictes aquests de grooming, sexting. M'agradaria que ho sapiguessin, perquè clar, ells tampoc no ho coneixen. Jo m'he formada, jo no ho sabia tot això de grooming, sexting, jo no ho sabia. I crec que ells ho han de saber, perquè també són pares i donen un telèfon mòbil. Per tant, jo crec que si som conscients de lo que pot passar, crec que actuaran. I he de treballar amb ells. Me fa molta falta treballar amb els pares.
Ja per anar acabant, Pilar, quan un pare s'assabenta que el seu fill és un agressor en un cas d'assetjament, com reacciona? Amb quins panorames et trobes, Pilar?
A vegades me passa que els pares es troben com a la defensiva. No, el meu fill, no. Això és que també se duen malament. Me passa. També me passa que hi ha pares que s'avergonyen, no? Me sap greu que el meu fill hagi fet això. I altres pares que diuen, bueno, què han de fer? Què han de fer? I actuar. Sí, te pot trobar... I les víctimes també passa igual. Què he de fer? Com podem arreglar el tema aquest amb altres persones, amb l'agressor? De diferents maneres. És delicat, eh? És delicat.
Pilar de Viu és policia tutora d'aquí de Formentera. T'agraïm moltíssim que avui hagis vengut a parlar-nos així molt clarament i honestament doncs, a la teva feina, al teu dia a dia. I tornarem a repetir el telèfon d'en Pilar, la policia tutora de Formentera, que és el 607-500-212. Pilar, moltes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.